La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts del matí d'aquest dimecres 2 de juny de 2021. Ja hem arribat al mes de juny d'aquest any. Us saluda Albert Soler Boremusa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat i, com sempre, de tant en tant, també fem alguna pinzellada de l'actualitat nacional. Avui ens acompanya, com sempre, un representant de cada partit polític, representat al ple, menys Ciutadans, ja que Sergio Blázquez ha disculpat avui la seva absència. Per tant, saludem. Tenim per un costat Albert Salarich, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia a tothom.
També tenim amb nosaltres Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Molt bon dia.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui començarem, en lloc d'un tema local, començarem per un tema més general, que el tenia pendent de fa alguns dies, però com sempre el deixo pel final, al final no entrava, i volia parlar del nou govern de la Generalitat, que després de tants mesos de negociacions i d'estires i arronses i d'ultimàtums i de totes aquestes coses, al final Esquerra i Junts per Catalunya s'han posat d'acord amb el suport de la CUP i ja tenim govern. Just aquest dimarts, ahir, va haver-hi la primera reunió del Consell Executiu i a més tenim molts santcugatencs. Tornem a tenir dos santcugatencs com a consellers, en aquest cas un d'Esquerra i un de Junts, però a més també tenim alguns santcugatencs de segona fila, com la Marta Subirà, que ho vam saber ahir, com a presidenta dels Ferrocarrils, a Bernat Picornell, cap de gabinet de la Conselleria de Presidència, si no m'equivoco, i Núria Mora, també, amb un càrrec dins del Departament d'Educació. Núria Mora és la que ha sigut fins ara directora de l'Escola Institut Catalunya. Per tant, primer, què en penseu de l'acord al qual s'ha arribat i també de la presència tan santcugatencs en aquest govern? Comencem amb l'Albert, si et sembla bé.
Sí, bon dia a tothom. Bé, jo pel que fa a l'acord, doncs em sembla bé. És un acord que surt de la voluntat de les eleccions, no? De representar aquest 52% de vot que va cap a una mateixa direcció, no? Que és l'independentisme. Felicitar Esquerra Republicana, va treure un diputat més que Junts, i això Junts sempre li ha reconegut, no? A Esquerra Republicana, doncs, que tenia aquesta tasca de liderar aquest govern. Felicitar el president de la Generalitat. I després també, doncs, sentir-nos orgullosos de tota la gent o de tots aquells santcugatencs i santcugatenques que en formen part del govern i dels seus càrrecs de rellevància, no? Ara, a partir d'ara, doncs, a fer feina i endavant, però vaja, en principi, doncs ha acabat aquest pacte, com deies al principi, ha acabat per representar, doncs, una mica el sentit majoritari de la ciutadania, i això és del que ens hem de felicitar al final, no? Que hi hagi durat més o que hagi durat menys, jo crec que és cosa, doncs, fruit del procés de negociació, i en cada eleccions hem vist, tant aquí com a fora, doncs, que a vegades, doncs, és més ràpid i a vegades, doncs, triga una mica més, però bueno, s'ha fet i endavant. Jo me'n sento orgullós del govern que tenim, i això és el que ens hem de felicitar tots plegats, no?
Molt bé. Gemma, per part d'Esquerra.
Bueno, doncs continuant amb aquesta alegria, no?, perquè s'hagi arribat a aquest acord. Jo afegiria, a més, que és un acord que, més enllà de Junts, també incorpora la CUP, amb la qual cosa crec que és l'acord més ampli que hi ha hagut a nivell de govern de la Generalitat. I crec que això enriqueix, no?, perquè fa més visible, doncs, aquesta diversitat que tenim al país, fins i tot amb aquest objectiu que tenim comú, que és la independència, però amb aquests matisos potser diferenciats, no? De totes maneres, també val la pena que posem en valor, doncs, aquestes... El president deia quatre banderes, no?, que crec que són importants i són rellevants en aquesta situació actual, aquestes banderes que parla de la necessitat social que tenim al país, la mirada verda, no?, per tota l'atenció que haurem de fer i totes les modificacions a nivell polític per actuar contra aquesta emergència climàtica que tenim al damunt. aquesta mirada feminista imprescindible, no? I que cada dia ens sentim a parlar, i igualment doncs, la democràtica. Poso també de manifest que aquestes són quatre banderes, diguéssim, que també vam acordar o que teníem molt presents en el govern de Sant Cugat. Si mirem aquesta composició per l'emergència climàtica, amb aquesta mirada d'igualtat i feminisme, les necessitats socials, que ara mateix no? Doncs la pandèmia encara ho ha fet molt més evident, i la democràtica, amb aquesta voluntat de que fóssim un govern transparent o el més obert possible. Per tant, jo crec que hi ha aquesta sintonia també en aquesta línia. I bé, doncs crec que ens podem felicitar tots i totes, no? I alhora, doncs una mica amb el que ens preguntaves també de la representació santcugatenca, en tenim, sempre s'ha dit, no?, que Sant Cugat era com la cantera a nivell de Generalitat, amb la qual cosa doncs podem felicitar i agrair també al Jordi Puigneró, a la Natàlia Garriga per aquesta implicació, igual que la resta de persones que has esmentat també. Diria moltíssimes més coses, eh? Serà el primer govern independentista, republicà, amb la mirada d'esquerres. Val la pena, com dèiem, no? Doncs aquesta mirada feminista amb la generació d'aquesta Conselleria d'Igualtat i Feminismes, que serà transversal amb aquesta mirada, com dèiem, amb aquesta necessitat per anar fent aquests canvis més enllà de la feminista, eh? També amb tota aquesta voluntat de treballar per la igualtat de drets en tots els àmbits i en tots els sentits. I com deia, doncs, l'acció climàtica, que també estarà incorporada a la Conselleria d'Agricultura, doncs amb la voluntat això, d'anar fent passes per garantir estructures que permetin doncs, que el país estigui el més fort possible davant de tota aquesta onada que ens ve d'emergència climàtica. Molt. Per ara ho deixo aquí, va.
Molt bé. I Marco, des de la CUP, com veieu aquest govern, del qual no hi sou a dins, però hi doneu suport des d'un bon principi?
Sí, hola, bon dia a tots i a tots i totes. Bé, a veure, nosaltres celebrem que finalment hi hagi govern. Crec que l'escenari de seguir amb aquestes disputes encara allunyava més o generava o contribuïa a generar més desafecció en la població en general. És a dir, segurament anar a unes altres eleccions doncs, contribuiria a augmentar l'abstenció, i al final tot això no deixa de generar una bretxa molt important entre societat i classe política, i això entenem que és perillós, perquè la classe política hauria d'estar donant resposta als problemes socials i econòmics de la població, més en la situació en què estem vivint. També és veritat que ens fa ser respecte al... Bueno, nosaltres vam treballar en base a un preacord amb Esquerra Republicana, això és de sobres conegut, perquè vam decidir anticipar-nos una mica amb algunes de les nostres propostes polítiques que creiem que havien d'estar sobre la taula, no? En termes eminentment d'emergència social i econòmica i de salut també, no? Per fer front a les conseqüències d'aquesta pandèmia i d'aquesta crisi sanitària. Sabem que Esquerra dona, diguem-ne, per segur aquest preacord, el que sí que és veritat que també m'agradaria dir que ens hi ha certs dubtes que algunes conselleries doncs estiguin en mans de Junts, que no deixa de tenir una trajectòria en política econòmica bastant evident i bastant concreta, i això no sabem si donarà la resposta que nosaltres voldríem als conflictes socioeconòmics que tenim i que venen per davant. Jo crec que hi ha reptes que s'han de resoldre de forma immediata, en tant a erradicació de la pobresa, en tant a salut i pandèmia, en tant a habitatge, que ho seguim veient cada dia, els desnonaments no han aturat, no han cessat, i la violència amb la qual s'executen doncs, tampoc ha cessat, sinó que ha augmentat. Reptes en termes d'emergència climàtica, reptes també en termes d'igualtat i feminisme, que ho comentava la Gemma. Nosaltres, evidentment, doncs, creiem que era necessari que es formés un govern, però ens havíem molts dubtes que molts elements que nosaltres com a CUP teníem aquest record amb Esquerra doncs, puguin tirar endavant, no? I el nostre suport al final dependrà exclusivament de que es materialitzin propostes en benefici de la majoria de la gent. I això ha sigut així sempre. Per això, més enllà de parlar de noms, de les conselleries i de si són santcugatencs o no, el tema és si es faran polítiques per la majoria de la gent i per sortir endavant d'una crisi que ens ve, que ja era, no? Que se suma a la crisi posterior al 2008 i I bueno, nosaltres creiem que estarem atents per seguir apretant, pressionant i proposant allò que creiem que necessita la població en general.
Gràcies. I Francesc, per part dels socialistes, que és el partit que va guanyar les eleccions, per poc, però va guanyar les eleccions. I a més, aquesta setmana també hem sabut que el Salvador Illa proposava un govern a l'ombra, una mica imitant el del 99 de Pasqual Maragall, a l'últim govern Pujol. Com veus aquest govern, Francesc?
Bé, jo crec que és un govern que ha sortit, doncs, perquè ja no quedava més remei que fer el govern com podia, no? Entre Esquerra i Junts. Jo crec que és un govern que té data de caducitat, no crec que trigui, que arribi als 2 anys, com a molt. Inclús és possible que coincideixi amb unes municipals. Crec que els ultimàtums, no? o els punts que va posar la CUP, no? de fer un referèndum d'autodeterminació, crec que és difícil que es pugui realitzar en 2 anys. Nosaltres no estem satisfets amb el govern de la Generalitat que s'ha format, no? És a dir, pel repartiment de carteres, no? Creiem que Junts per Catalunya té massa pes respecte, per exemple, a l'anterior govern, però bé, crec que la Generalitat, doncs, bueno, el govern se li ha de donar almenys 100 dies, no?, perquè presentin el seu projecte i es vegi una mica quina és la línia de treball i veure si van a la una, no?, si van conjuntament els dos partits que formen govern, veure també la posició de la CUP, no?, si dona ple suport al govern d'Esquerra i Junts. I pel que fa al PSC, nosaltres sí que tenim clar, no?, doncs que farem una oposició contundent, també constructiva, en tots aquells aspectes, doncs, que siguin per sortir de la crisi de la Covid. Nosaltres sempre extendrem la mà al govern de la Generalitat per donar el nostre suport. També dir que, bueno, des del PSC, doncs, creiem que som una alternativa de govern. I per això, doncs, bueno, volem fer un govern a l'ombra, no?, marcar cada conseller, no?, per totes aquelles coses que ens oblidem de treballar del dia a dia de la ciutadania i pensem en altres coses, doncs almenys posar el nostre accent més social per reivindicar, no?, que hi ha una part de Catalunya, no?, que a vegades no sent representada o no sent escoltada i portar-les a nivell del Parlament. Temes de representació santcugatenca en el nou govern, desitjar-li sort, però també que també puguin ajudar-nos, no?, a temes de ciutat, no?, com a vegades són ja els tancaments dels CAPs, a nivell d'educació, no?, totes aquestes coses que són competència de la Generalitat. També a vegades crec que a nivell de govern municipal, independentment del govern que hi hagi al color polític a la Generalitat, també hem de ser crítics, no?, quan la Generalitat no compleix. Jo espero que, ja que tenim representació santcugatenca, doncs sigui més fàcil, no?, poder arribar a aquestes persones, no?, i poder-los dir, doncs, a què passa Santcugat, perquè segurament tenen una visió també més propera i ens poden ajudar, o això almenys esperem, que aquesta representació santcugatenca serveixi per solucionar problemes que tenim a la nostra ciutat.
Molt bé. Perfecte, Francesc. Albert, li has demanat la paraula.
Primer estava la Gemma,
Doncs ja, he vist la matxacada aquesta virtual de l'Albert, però no he vist la de la Gemma. Doncs Gemma.
Sí, doncs bé, no, reprenent una mica la petita crítica que feia el Marco, però sí que certament el govern, doncs, el fet de ser amb dues forces, ho sabem, no?, que a vegades és difícil el trobar l'entesa, però sí que és important, justament, o la voluntat d'aquest govern sembla que és justament buscar el que sí que és compartit i a partir d'aquí, doncs, anar treballant en aquesta línia, no? Ja hi havia l'acord amb la CUP, per tant, doncs, mirar de mantenir-se, que jo crec que això el president ja ho, a les entrevistes que ha fet i en els comentaris que han fet els membres del govern està molt al davant. Potser és difícil, sí, per la situació anterior, que era un govern amb una situació molt complexa i d'aquí que generava potser una mica més enganxades o de situacions més delicades, però alhora i també en resposta a una sol·licitud que va fer la CUP justament, doncs, que es passi comptes, no?, de què és el que ha fet el govern i buscar una mica en quin punt està aquest govern. Per tant, jo crec que D'entrada hem de tenir confiança que la cosa anirà bé, que es mantindran aquests acords tant amb la CUP com amb Junts, només faltaria, no? I a partir d'aquí doncs, anar treballant per atendre, com deia el Marco, aquestes necessitats tan vitals de la ciutadania, amb la qual cosa, doncs això, esperar que tot vagi bé i que siguem capaços doncs, de mantenir aquests acords inicials i aquesta il·lusió, perquè en definitiva també respira il·lusió en aquest pacte i en aquesta evolució, amb aquest 52% que dèiem d'independentismes, amb aquesta mirada d'esquerres també, i com deia a l'inici, no? També tenint un president d'Esquerra Republicana de nou, doncs genera això molta il·lusió, almenys en alguns departaments o per algunes persones més directament, però tant de bo doncs, sigui una il·lusió compartida i mantingui aquest govern ben ferm i endavant.
Molt bé. Albert?
Bé, jo, més enllà del que comentàvem abans, no? De felicitar i de que el govern faci bona feina i veure a veure doncs, com va avançant, és també fer la reflexió doncs, que molta gent de vegades no entén, no? Doncs que ostres, que ens puguem posar d'acord per la Generalitat i no ens puguem posar d'acord en l'àmbit local, per exemple, no? O sigui, que és quines són, això moltes vegades la gent a peu de la carrer no entén, no? Doncs que es puguin fer, depèn quins pactes doncs, tan sòlids o tan ben treballats, no? Doncs pel govern del país i que no es pugui fer des de l'àmbit local. Nosaltres doncs, sempre hem pensat doncs, que sí, que és possible i veiem a veure doncs, com anirà tot plegat, no?
Molt bé. Si ningú vol afegir res més, que passo un tema derivat, diguem, del nou govern, que és tot el tema dels indults, val? Perquè, evidentment, diguem, aquest tema s'ha tornat a posar sobre la taula un cop la Generalitat ja estava en marxa i no hi ha eleccions a cap lloc d'Espanya a l'horitzó, val? Perquè això ja és el que ha anat retrasant aquest tema, que estava sobre la taula des de feia temps, però repeticions, avançaments d'eleccions, les de Madrid, tal qual, ho ha anat retrasant. I ara, un cop ja amb Pere Aragonès a la Generalitat i a tots els consellers nomenats, doncs, diríem, el govern espanyol, en aquest cas del PSOE i de Podem, sí que per fi ja ha posat sobre la taula, diríem, assumir, i repetit tantes vegades, assumir el cost que implicarà donar els indults als presos independentistes. Per tant, tenim això ja sobre la taula. Les dates s'estan parlant, no?, de finals de juny, principis de juliol. Una mica, doncs, com ho esteu veient, des del món independentista es demana l'amnistia, no els indults, però, evidentment, no es neguen a la possibilitat que hi hagi un indult, no? Per tant, bueno, com esteu vivint ara aquesta situació? Si vols, comencem per tu, Marco.
Sí, bé. A veure, jo crec que una mica per entendre d'on prové tot plegat, jo entenc que la qüestió dels presos polítics i al final de la demanda de l'amnistia per als mateixos doncs prové, no, d'un conflicte territorial a l'estat espanyol que ve de molt lluny. Vull dir, això pot cal ser ni molt ni menys indepe per una mica per saber d'on ve la consolidació d'aquest conflicte territorial a l'estat espanyol. No només forces independentistes en parlen d'això, ni no només forces de Catalunya en parlen, polítiques en parlen d'això. Crec que això és, cal dir-ho, hi ha un conflicte territorial no resolt i això sempre ha generat molts conflictes a nivell polític entre l'Estat, entre els diferents àmbits territorials, socials i culturals i això a dia d'avui es tradueix en que estiguin fent malabars amb la qüestió dels indults, no? Perquè estan parlant d'indults, d'indults parcials, ho treuen, no?, una mica i llavors ja les forces polítiques més a la dreta o més a l'extrema dreta ja ho estan també rendibilitzant políticament i estan promovent inclús manifestacions abans i tot de que s'estiguin tramitant aquests indults. Evidentment, nosaltres volem parlar d'amnistia perquè l'amnistia és el que és la solució política per uns presos que creiem que són de caire eminentment polític. L'indult, al final, l'únic que fa és extingir la pena, però no l'origen pel qual s'ha penat algú, diguem-ne. Per tant, el que a mi creiem, la solució política que sempre hem dit que ha de tenir tot el tema del procés de Catalunya, doncs passa per una amnistia, per una solució política. I bé, nosaltres doncs, fem-nos amb això i també preocupats per veure fins a quin punt, que en aquest cas és veritat que és el govern central de l'Estat qui ha de procedir en aquests termes, doncs no es vegi massa influït o pressionat per un marc polític a nivell d'Estat que està tendint cada cop més a la dreta, per molt que tinguem un govern a l'Estat espanyol, en teoria molt progressista, quasi que diria que em sap greu per la gent de Podem, sobretot, en el merder que s'hi troben, però crec que el conflicte és aquí, que el marc polític s'està traslladant molt, molt, molt cap a la dreta. La dreta no té cap mena de dubte en enfangar-ho tot i està tensionant i pressionant en excés, no? Nosaltres, en aquest cas, des de les nostres posicions, doncs, intentar seguir pressionant per l'amnistia, però, evidentment, en la línia de la resta de partits i en la línia també dels mateixos presos que són qui estan patint la situació i, per tant, totes aquestes coses s'han de conjugar.
Gemma, d'Esquerra?
Sí, potser ressaltar alguns dels aspectes que comenta el Marco, però sí que certament teníem al davant un conflicte polític que va passar a ser un conflicte jurídic, no? Una sentència brutal per dur a terme doncs, un dret fonamental que és el que tindríem qualsevol ciutadà, podríem dir, europeu, no? I amb aquesta sentència va ser espectacular. Al darrere de tot això, que és el que hi ha per part de l'estat espanyol, doncs una repressió espectacular, més enllà d'aquests presos polítics, no? Encara hi ha 3.000 persones represaliades en diferents situacions i la preocupació més important és que, a més, no para d'haver-ne. Per diferents motius van sortint sentències, segueixen buscant que hi hagi conflictes fins i tot, o que es van empresonant altres persones de forma parcial, etc. Però la repressió hi és. Val? Dit això, i tornant al tema dels indults com esmentaves, l'estat espanyol és el que planteja, no? Inicialment, el que ens ha de preocupar és que és una remissió d'algunes de les culpes, però no de totes les penes imposades, que això és una qüestió que és preocupant. És parcial i segurament és benvingut també pels presos i pels familiars, que aquí també és el que haurem de deixar que siguin ells mateixos, juntament amb els seus familiars, no? que decideixin, perquè el patiment és importantíssim, aquesta repressió, com dèiem, no? Aquesta presó. A més, jo afegeixo, però la dificultat que han tingut a nivell de pandèmia, que han deixat de tenir les visites que tenen qualsevol pres per motiu de la pandèmia perquè no es podien trobar, han deixat de tenir el seu contacte amb els familiars, etc. Vull dir que la pena era una, però és que a més hi ha hagut un afegit i tenen molt dolor, no? La qual cosa seran ells qui decideixin el què, com a Esquerra Republicana defensarem, no? I estarem al costat dels familiars i dels presos i les preses, només faltaria, però com deia el Marco, no? També reclamant insistentment aquesta amnistia, que seria el passar a una pàgina, garantir realment aquests drets fonamentals i veure que tot allò que va passar l'1 d'octubre doncs, tenia un sentit, no va haver-hi cap delicte i que poden recuperar certa normalitat en les seves vides, que això és el que tots i totes desitgem, malgrat han perdut doncs, aquest temps empresonats, injustament, penso.
Molt bé. Albert? A part de Junts.
Sí, jo voldria reforçar això que ha dit la Gemma, en què aquestes persones que estan a la presó no han comès cap delicte. O sigui, i el no cometre cap delicte no entenc com es pot jugar ni amb indults ni d'aquesta manera temporalment a passar-los abans d'unes eleccions, a després d'unes eleccions, ara no ho faig, ara no ho treballo, perquè no em convé, perquè no... O sigui, això és el que no acabem d'entendre, no? O sigui, la solució, evidentment, és l'amnistia perquè estem convençuts, tothom, que aquesta gent no ha fet res més que presentar-se en unes eleccions, en un programa i complir-lo. I aleshores, aquí no s'hi val doncs, que reprimeixis d'aquesta manera tan bèstia a gent doncs, que no ha comès, sota el nostre punt de vista, cap delicte, no? Llavors, aquí doncs, no només hi ha de ser la gent que està empresonada, sinó també la gent que està a l'exili i la gent que està represaliada, que són pràcticament doncs, això que deia la Gemma, no? 3.000 persones i van en augment, a més, no? O sigui, que no és una cosa que es vulgui remetre, sinó que, a més, va en augment, no? Llavors, aquest és el fet doncs, que s'hauria de posar sobre la taula. Dit això, doncs, contra més aviat puguin sortir aquesta gent de les seves presons perquè estiguin amb les seves famílies, doncs millor, per tant, doncs si el govern té intenció del govern del PSOE i de Podemos, no, té intenció d'indultar, doncs hauria de ser demà al matí a primera hora, no? O sigui, el més aviat possible, no? Perquè entenem que ja s'hauria d'haver fet, no? Però no és la solució, com deia abans la Gemma.
Molt bé. I Francesc, del PSC?
Bé, jo crec que sí que va haver-hi algun delicte, és a dir, tu no pots declarar així unilateralment la independència sense tenir ni el 50% dels vots i, per tant, aquí ja va saltar la llei i, per tant, aquí sí que hi ha un delicte. L'amnistia jo crec que no es contempla a nivell del govern de l'Estat, sí que es contemplen fer els indults. Tot això, doncs, bueno, seguirà tot un procediment administratiu i crec que les properes setmanes doncs parlarem sobre aquest tema i es faran els indults. El posicionament del president Pedro Sánchez, doncs, crec que és un posicionament molt valent, amb una mostra de voluntat de buscar solucions en el conflicte català. És una posició valenta que jo crec que des dels socialistes catalans doncs, l'aplaudim. És important fer aquest pas. Crec que no hi haurà un desgast tan gran com el que se'n parla en els mitjans de comunicació, sobretot perquè serà un tema doncs, bueno, que sí, durarà un, dos mesos, però després crec que hi ha altres temes que també seran importants durant la legislatura que també tindran el seu ressò mediàtic. No? Sobre els indults, sempre s'han fet indults, inclús a gent que ha fet cops d'estat i gent amb casos de corrupció. És a dir, això és una cosa, entre cometes, habitual, no?, que estan fent els governs de l'Estat. No? I a mi el que em sorprèn és que els partits de dretes, no?, el PP, Vox i Ciutadans, doncs tornin a treure el tema de Catalunya, no?, per intentar buscar alguna escletxa, no?, de criticar el govern central. No? Un cop hem vist, no?, que som un exemple a nivell europeu de vacunació, no?, sobretot el Pla Nacional de Vacunació que va preparar el cap de l'oposició en el Parlament, el Salvador Illa. No estem veient com avui mateix doncs, hi ha un 40% de la població espanyola vacunada amb una dosi, cosa que, per exemple, a Alemanya no ho poden dir. No? I nosaltres des del Partit dels Socialistes doncs, sempre hem apostat pel diàleg, sempre hem apostat per buscar solucions i crec que els indults és una part de la solució, no és tota per acabar amb el conflicte català, però nosaltres sempre estem disposats a parlar amb les diferents forces polítiques, tant aquí a Catalunya independentistes com altres de l'Estat que no ho són, per buscar doncs, una solució definitiva. No? És a dir, jo entenc que el sentiment independentista doncs, seguirà sent, és a dir, els partits independentistes no canviaran el seu programa el seu full de ruta, el seu programa electoral, però nosaltres doncs, hem fet una primera passa amb aquest tema dels indults i esperem també doncs, que els altres partits, sobretot per part del govern de la Generalitat, doncs, també hi hagi un acostament per buscar també una solució. Nosaltres també ho hem dit sempre des de fa més de 10 anys, no?, que estem disposats a reformar la Constitució, a parlar d'un nou estatut, no?, és a dir, buscar noves formes d'encaix de la relació entre Catalunya i Espanya i, per tant, encara que sabem quina és la llei, sabem que és difícil canviar la llei, això també s'ha d'explicar a la ciutadania, no? Que no serà un procés per solucionar el conflicte català fàcil ni ràpid, però creiem que tots hem de donar, doncs, a vegades hem de cedir i hem d'apostar, no?, per buscar solucions, coses en comú, que jo crec que entre tots els partits almenys tenim, i perquè jo crec que a tots ens interessa doncs, acabar amb tot aquest problema que tenim a Catalunya, aquest conflicte polític que dura quasi 10 anys, i centrar-nos en el dia a dia, no?, les coses que importen a la ciutadania, que això farà que si tots ens centrem en els problemes de la ciutadania d'avui en dia, no?, per exemple, el tema de reactivació econòmica o temes de salut, doncs segurament la Catalunya avançarà i tornarem a ser doncs, un punt de referència a nivell mundial.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc. No sé si algú vol afegir alguna cosa.
Sí, jo, sí, si pot ser, sisplau. Doncs jo celebrar que el Francesc tingui aquesta mirada cap a aquesta voluntat de continuar treballant en una taula de negociació, en buscar una entesa. Crec que és imprescindible i molt necessari, justament pel que dèiem, per tot aquest dolor que estan patint totes aquestes persones represaliades. M'agradarà veure, no?, quan tardem a obtenir doncs, uns resultats que siguin satisfactoris o el més satisfactoris possible, sobretot per, com dèiem, aquestes persones que estan empresonades o a l'exili. Per ara bé, la posició d'Esquerra sembla que és un gest una mica fluix. Tot i així, Esquerra Republicana sempre ho ha dit, estarem asseguts a la taula de negociació sempre, justament per aquesta última frase que deies, Francesc, per trobar aquests punts d'unió, aquestes enteses que són imprescindibles. I a més, i aprofito també per matisar que, ostres, a mi m'ha sigut greu la comparació que has fet amb el cop d'estat. No és el mateix un cop d'estat amb el que vam fer l'1 d'octubre. L'1 d'octubre era un compliment electoral, estava en el programa, es va dur a terme, es va realitzar, no va haver-hi cap comentari prèviament, es va realitzar, llavors sí que va arribar aquestes sentències i tot a posteriori a correcuita, però de totes maneres també va haver-hi el procediment que va haver-hi. Es va fer una declaració i al cap de 5 segons màxim, crec que ens va durar l'alegria, es va aturar, perquè no som ingenus tampoc. I també havíem de ser realistes amb la qual cosa. Jo crec que el compliment va ser per part del president Puigdemont el que tocava i alhora doncs, es va haver d'aturar per la situació en què s'estava. De totes maneres, tant Esquerra com Junts com la CUP seguirem treballant per fer del nostre país un país independent, el més república possible que puguem i amb aquesta voluntat doncs, de teixir, de generar-nos o mantenir-nos com a nació amb tots aquests valors que el president aragonès ja va expressar i amb aquesta voluntat de reafirmar-nos com a nació ha estat.
Molt bé. Sí, Albert?
Sí, res, només afegir que on el Francesc hi veu delicte, doncs els tribunals alemanys no el veuen, els tribunals belgues no el veuen, Amnistia Internacional no el veu, els tribunals escocesos no el veuen, la justícia europea en general anem avançant i no el veuen. Aleshores, doncs jo el que em pregunto és doncs, per què costa tant doncs, de poder harmonitzar doncs, tot aquest mateix criteri doncs, amb un sol país de la Unió Europea respecte als altres. No? És una mica una pregunta que qualsevol persona doncs, hauria de fer i mirar-se endins i preguntar-se doncs, si realment no estan enrocats amb creure doncs, o voler creure o, doncs, que hi ha un delicte i mantenim una gent que està a la presó i que no s'ho mereix. Només fer aquesta reflexió.
Molt bé. Marco, vols afegir alguna cosa? No? Perfecte. Doncs passem ja a la informació més local, a temes més locals. Aquesta setmana vam saber que la setmana anterior va haver-hi una reunió ajuntament amb l'Associació de Propietaris de Torrenegre, aquest tema que fa tant de temps que anem arrossegant i que vam vivint diferents capítols, val? I en el que, vaja, una mica es va constatar, diríem que no, entre ajuntament i propietaris no trobarien un punt d'acord o de solució i que deixaven que fos la justícia qui decidís per aquests terrenys, diríem, si són urbanitzables o no finalment. Des de l'Ajuntament sempre s'ha treballat per la protecció de Torrenegre, des de tots els colors polítics, etc. Però vaja, sí que s'ha arribat a aquesta conclusió, no pel que sabem i pel que ens han explicat, no una conclusió, diríem d'enfrontament, sinó de conclusió lògica sense amb un acord, diríem, de dir deixem que parli la justícia i un cop parli la justícia, després sobre aquestes bases tornem a seure i tornem a treballar. Per tant, en aquest cas, no sé com ho veieu, com creieu que s'acabarà decantant la balança? Sabem que és un tema llarg i segurament no tampoc se solucionarà a curt termini, eh? Però mira, si vols, comencem per tu, Francesc.
Bé, aquest és un tema, jo crec que porta pràcticament 15 anys, inclús més, no? Amb el tema de les sentències del Núñez i Navarro, de buscar requalificacions doncs, d'altres punts de la ciutat doncs, per donar-li al Núñez i Navarro i declarar doncs, aquella zona de Torrenegre doncs, com a espai natural i espai no urbanitzable. No? Dit això, nosaltres del PSC, inclús amb el president Montilla, quan governava, doncs, vam declarar no?, que aquella zona no era urbanitzable. No? El nostre posicionament sempre ha sigut clar, no?, que s'ha de preservar Torrenegre, no?, a part els projectes doncs, que Núñez i Navarro doncs, va plantejar en el seu moment, era pràcticament, no sé si 6.000 o 9.000 habitatges, ara ho dic així de memòria, no?, però em sembla que hi havia un en aquella, a la zona de l'Europa fins al Pi d'en Chandri, doncs es volia construir quasi això, 6.000 habitatges que repercutien a unes 10.000, 12.000 persones més a la nostra ciutat, i això era un volum de població que no sé si estem preparats, no? doncs per encabir, no? Sobretot un tema de serveis, no? de manteniment, no? Però a part d'això, no? del volum de la població, és una zona natural, no? És a dir, és una zona que sempre ha estat, bueno, sempre l'hem volgut protegir, tant sempre com a PSC, tant des de l'oposició com en el govern. El nostre posicionament és clar, no? És a dir, l'Ajuntament jo crec que ha de batallar i continua batallant perquè aquella zona doncs, sigui doncs, d'interès per la ciutadania i per la biodiversitat doncs, que té aquell lloc. I, per tant, nosaltres sí que és un tema doncs, que tenim un posicionament molt clar. Esperem que els tribunals doncs, es pronunciïn quan abans millor, no? Perquè sempre és un tema doncs, que surt en molts mandats, no? Sobre el tema de requalificacions, el tema de si l'Ajuntament ha de pagar a Núñez i Navarro, perquè jo me'n recordo que quan es va fer la compra d'aquells terrenys, doncs sembla que era zona urbanitzable, però després va passar a ser zona no urbanitzable. Sempre hi ha hagut uns problemes jurídics, no? Que ha fet doncs, que els propietaris dels terrenys doncs, vulguin, evidentment, doncs, treure partit. No? Jo puc entendre també la posició del propietari, no? I l'Ajuntament sempre, en tot moment, els diferents colors polítics que hi ha hagut, sempre en tot moment intentat buscar solucions per tal doncs, que Torre Negra, no? Tot aquell espai doncs, de l'entrada, no? Al parc de Collserola, doncs, sigui no urbanitzable i puguem gaudir doncs, com és actualment, doncs, és una zona verda de bosc i que podem viure-la.
Molt bé, gràcies. Albert?
Bé, a veure, ja fa molts anys que l'Ajuntament està batallant per preservar, no?, tot aquest entorn. I nosaltres el que creiem és que, bueno, que la preservació doncs és bona. Que acabi decidint ara la justícia, doncs ja veurem, però jo m'agradaria posar en valor tota la lluita des de, no, lluita o la defensa, diguéssim, doncs que porta molts anys doncs al darrere de molts governs anteriors, doncs ja defensant doncs que no s'hi pugui, bueno, que es de preservar l'entorn, no, diguéssim. Aleshores doncs, bueno, a mi el que m'agradaria posar en valor és això i esperar a veure què diu la justícia en aquest sentit.
Molt bé, gràcies. Marco?
Sí, bé, lluny d'entrar als intríngulis d'això, que ja s'ha d'explicar als companys, que ve de lluny, crec que tothom o la majoria s'han coatxaven o els hi ha sonat aquest tema algun cop a la seva vida en els darrers 15 anys que dèiem, jo diria que aquest pervers és aquest sistema que front l'obvietat de preservar un medi natural tan evident, no? Als peus de Collserola, la justícia i els mateixos propietaris doncs, poden generar un mal mediambiental i econòmic brutal. Econòmic brutal ho dic perquè en cas de que la sentència sigui favorable als propietaris, la compensació econòmica a la qual ha de fer front l'Ajuntament de la ciutat, l'administració pública de la ciutat, es pot calcular per centenars de milions d'euros. Això hipoteca l'activitat total de l'administració pública d'aquest municipi. Per tant, jo crec que en casos com aquest s'escenifica molt clarament el poder que tenen sobre el sol i els terrenys i sobre la vida en comú segons quins propietaris, no? Sobre els interessos del bé comú, podríem dir-li. Evidentment, desitgem que la sentència sigui favorable al que hem estat dient, no? A la preservació de la natura i contrària, per tant, a dinàmiques del tot especulatives en un indret que estem parlant dels peus mateixos de Collserola i d'una zona on és que crec que ningú s'imagina que hauria de ser allò de cap mena urbanitzable. Crec que som molts els veïns de la ciutat que passem per allà sovint a fer esport o a passejar o a prendre una mica l'aire en aquesta zona natural que és l'entrada, una de les centenars d'entrades al parc de Collserola, crec que ningú s'hi ha d'imaginar o s'imagina ja una possible mínima, per mínima que sigui urbanització. Per tant, jo crec que el que posa damunt la taula tot aquest conflicte i aquesta judicialització eterna és el poder que tenen segons quins privats sobre qüestions d'interès comú, com és el tema del medi ambient i com és el tema de la subsistència econòmica d'un municipi, no? Llavors, sense més, desitjar que la sentència sigui favorable en termes mediambientals i, per tant, en termes de preservació.
Molt bé. I Gemma, Esquerra?
Jo crec que poca cosa més em queda a dir. Comparteixo el 100% i veieu com hi ha punts d'unió entre totes les forces polítiques al final amb aquesta mirada, no? Amb aquesta necessitat que tenim de mantenir doncs, aquesta zona tan propera al Parc Natural de Collserola, que tant aire dona també a la ciutat i una mica ressaltar, no? El que deia el Marco, aquest poder que tenen alguns propietaris i aquesta insistència i persistència, perquè ja portem anys i panys al darrere d'aquesta sentència. Esperem que la justícia es mantingui, no? Posant per davant, com dèiem, aquesta necessitat i aquesta voluntat doncs, de mantenir aquest espai natural amb aquesta biodiversitat que tants anys fa, com deia també l'Albert, tants anys fa que s'està defensant i procurant que es mantingui com a zona verda. Doncs tant de bo la justícia vegi aquesta necessitat i que ens permeti mantenir i gaudir d'aquest espai que és la zona de Torre Negra, els seus entorns i fins i tot que ens permeti doncs, generar o recuperar algunes de les espècies o activitats que s'hi feien que també generarà doncs, a la ciutat una dinàmica amb un caire molt diferent, no? Més enllà del que podria haver-hi amb segons quin tipus de construccions, bàsicament podria dir això. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Un altre tema, en aquest cas una miqueta més alegre i més festiu, per dir-ho. Falten tres setmanes i poc perquè comenci la festa major de Sant Cugat. Aquest any sí que n'hi haurà. Serà una festa major limitada. De moment, almenys el que ha transcendit és que no hi haurà concurs de rossos, que hi haurà Pagueli Joan, però amb limitacions. Però no sé si podeu explicar als partits de govern alguna coseta més. Què més hi haurà o què més no hi haurà? Pel que sapiguem, perquè l'estem esperant a veure què es podrà fer i tal, i no sé, i si no, com ho esteu vivint i com esteu vivint l'espera. Va, Gemma, tu mateixa.
No, bueno, ja fa molts mesos que estem tots aquí a govern allò amb aquelles ganes, no? Com la resta de la ciutadania esperant aquesta festa major. Jo sí que matisaria també com a regidora de Salut perquè hem patit molt aquest any amb tota la situació doncs, de pandèmia. La pandèmia no ha acabat, això crec que és important que ho tinguem present. Anem molt millor i que bé que han arribat aquestes vacunes que fan doncs, que hi hagi una estabilització i una protecció també amb les persones que potser han patit més, que serien les franges de més edat, i a més ja ens van arribar a franges de més joves cada cop i anem avançant amb tota aquesta vacunació al màxim de ciutadania. I dir doncs, res, que l'equip de cultura, com sempre, no? I com han anat fent aquest temps amb les mesures que hi havia a cada moment, doncs està valorant, treballant, planificant una mena de festa major. Jo el que sí que demanaria a la ciutadania doncs, que no ens imaginem una festa major com les que van passar, no? Fins al 19, que va ser la darrera que vam celebrar com tenim el concepte de festa major com a tal. De totes maneres, jo us dic que s'estan deixant la pell tots els tècnics de cultura especialment, però de tota la resta d'àmbits per veure, no? De quina manera podem tenir espais doncs, de gaudi, de retrobament amb les persones malgrat aquest distanciament, bueno, una mica més de vida al carrer, que és el que hem trobat a faltar tant i tant doncs, durant tot aquest any, no? I també posar en valor doncs, tota la tasca que han estat fent els diferents serveis per possibilitat de seguida que es podia fer alguna activitat extra, és a dir, cada vegada que anàvem fent passes en aquesta obertura de nou o represa de les activitats, doncs val la pena que posem en valor que s'han facilitat al màxim, que s'ha fet amb rigorositat i amb aquella línia que a tots ens molestava, no? Grups de 6, grups de 4, doncs amb aquestes limitacions o aforaments del 50, del 30%, etc, però que s'ha anat fent l'obertura de tot el que era possible, fins i tot, com deia, planificant activitats que poguessin generar per la ciutadania doncs, aquests espais, com deia, de gaudi, de cultura, de retrobament, de trobar-nos al carrer o de fer alguna celebració que tant necessitàvem, no? I també podem pensar en les festes de Nadal, per exemple, que no va haver-hi cavalcada, però va haver-hi altres fórmules, no? Doncs de poder sortir i, com dèiem, doncs, fer aquestes petites celebracions, doncs, amb la festa major. S'està treballant al màxim per poder fer el màxim que es pugui en aquell moment, però, com deia, doncs, amb una mirada diferent del que teníem com a concepte de festa major.
Molt bé. No sé si el que sí que ara encara està en dubte, bueno, no ho sabem, és normalment quan acaba la festa major de tota la ciutat comencen les dels barris, no? Això no sé si hi ha alguna novetat en aquest sentit, se sap si es podran reprendre també amb les mateixes limitacions i amb la mateixa prudència que la festa major general, o encara està pendent de decidir això. No sé, si Marco, si es veu alguna cosa...
En la línia que explicava la Gemma, jo crec que ara mateix, a més, és que ens coincideix amb aquest punt d'inflexió on les mesures estan obrint-se o acabant-se d'obrir, i per tant tant la nostra festa major com les festes dels barris que venen després queden bastant supeditades a totes les restriccions que puguin estar-se aixecant. Potser es veu amb millors ulls les que venen més lluny, no? Les del setembre-octubre, que no tant les del juliol-agost, perquè en tenim durant tots aquests mesos, diguem-ne. Però jo crec que la festa major serà també un bon assaig, no? De veure com podem anar responent a aquest tipus d'activitats i tornar a la normalitat en tant en quant el Procicat també deixi fer, no? El que està clar, bueno, i penso que la Gemma també ho deia, que a nivell de municipi es farà el que es pugui fer amb la voluntat de tenir una cosa el més aproximat a la normalitat relacional, no? D'aquella forma de relacionar-nos que teníem ara ja fa bastant de temps i que desitgem tots que tornis així.
Molt bé. No sé si Albert, Francesc, voleu afegir alguna cosa?
Francesc.
Bueno. Gràcies, Albert. No, aviam, és com han dit els companys, aviam, no serà una festa major com la del 2019, no? Sí que el que s'està buscant, doncs, bueno, fer diverses activitats, encara que no seran les 200 o 300 activitats que es feien normalment, almenys buscar això, no? Llocs a l'aire lliure per fer, doncs, petits tast de coses, no? Que es feien habitualment a la festa major i almenys tenir un record d'aquest 2021, doncs, que ha sigut almenys la primera festa major post-Covid, no? I sí que és cert que es podran fer, jo crec, les festes majors dels barris si la festa major de Sant Cugat, doncs, es compleix en tot el tema de les mesures de seguretat. Crec que si donem un bon exemple a nivell de la festa major gran, no? La nostra festa major per Sant Pere, crec que això, doncs, ajudarà a veure, doncs, si es poden fer, no? Les festes majors dels barris, que en principi són festes majors que no tenen tanta aglomeració, no? Com té la festa major de Sant Cugat, i per tant, doncs, no és tan problemàtic, no, el tema de les mesures Covid, no, a nivell més de barris, no, que no parlen tant del centre. Jo crec que és important, doncs, que es faci algun tipus de festa major, encara que sigui amb limitacions, no, perquè la ciutadania també ho està demanant, no? És a dir, també després de tot l'any que portem, inclús any i mig quasi que portem de pandèmia, doncs almenys si comencem a fer ja coses més de caràcter presencial, això vol dir, doncs, que ens estem obrint, no? Estem ja, volem tornar a la normalitat, sempre a mesura, no? Amb les dades que tinguem, doncs no ens podem sobrepassar de com estiguem en aquell moment, però sí que podem fer un punt d'inflexió amb aquesta festa major, no, per propers actes que vindran en els propers mesos de caràcter presencial.
Molt bé, gràcies, Francesc. Albert?
Bé, jo el que volia dir és que, a veure, tant de bo puguem fer, doncs, una festa major, encara que sigui, doncs, una mica diferent. Jo crec que aquest una mica diferent encara el tindrem, haurem de conviure amb ell durant un temps, no? Per sort o per la bona feina, doncs que s'està fent, doncs, ens anem vacunant. Dic ens anem perquè a mi m'ha tocat. No sé si a la resta dels que esteu aquí us ha tocat encara, però, bueno, a mi m'ha tocat i penso que ha estat molt ben organitzat, tot s'ha de dir, i que dintre d'aquesta organització, doncs, també es poden muntar, doncs, altres activitats. S'estan fent, a més, cada setmana, activitats culturals, activitats esportives, activitats on es munta, doncs, o s'autogestiona, doncs, dintre dels paràmetres de seguretat, doncs, que estan establerts, doncs, es fan es porten endavant activitats i també es poden fer doncs, amb la festa major i amb les altres festes majors de barri. Tenim una ciutat doncs, que té espais oberts, que es poden, o sigui, en la que podem encabir activitats. I estic segur que doncs, des del servei tècnics i des de l'Ajuntament, doncs tot el que es pugui fer doncs, en aquest sentit, doncs benvingut serà, perquè bueno, doncs, ho gaudirem. Però dir que no serà només aquest estiu, sinó que hi haurem de conviure durant un temps segurament doncs, amb aquestes restriccions, tot i que potser no seran tan fortes a mesura de que es vagi vacunant doncs tota la població i que bé, doncs ens hi hem d'acostumar i que tothom pugui tenir la seva activitat dintre d'aquest nova manera de funcionar, no?
Molt bé. Sí, Gemma?
Sí, tant de bo sigui curta, Gemma, tant de bo sigui curta, aquest temps. Però, bueno,
aquest temps, sí, tant de bo.
Ara mateix no el sabem, no?
No, exacte. Però, bueno, sí que sembla que la vacunació va bastant àgil ara que les farmacèutiques per fi s'han posat una mica les piles i van arribant dosi i realment la cosa va bastant àgil. No, jo simplement matisar, que dèiem, l'Albert deia, tant de bo pugui... Sí, sí, hi haurà una festa per Sant Pere, diguéssim, i no sé si el concepte com a... Jo volia matisar això, que el concepte com a festa major ens quedarà una mica, potser una mica desdibuixat, però sí que hi haurà activitats i, com deia, estan treballant tots els serveis de la casa per poder donar resposta a aquestes necessitats i complir doncs, totes les mesures que estiguin indicades. Les que ens queden pendents seran aquestes de barri per veure de quin format o quin tipus d'activitats sí que es poden realitzar, però crec, i vull posar en valor doncs, la tasca que està fent la tinenta d'alcaldia, cultura, esports, educació, joventut, etcètera, que és l'Ester Madrona, que està doncs, ja fa mesos treballant i buscant l'adaptació de totes aquestes activitats per fer-ho possible, eh? Vull dir que, perquè la ciutadania tingui doncs, aquest punt de festa o de bueno, festa major, no sé si la veurem menor, però vaja, que tinguem la possibilitat doncs, de com deia, sortir al carrer, de retrobar-nos amb aquestes mesures, però retrobar-nos i gaudir doncs, uns dies d'una manera especial, amb activitats culturals, esportives, solidàries també, vull dir que a veure una mica com queda tot plegat, però en farem de festeta.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. L'Albert preguntava si estem vacunats. Jo, que sóc un quarantón, em tocarà ara. Aviat ja podré demanar hora. Per edat, no sé, el francès segur que no. Jo crec que serà l'últim, el Francesc. I Gemma i Marco deu ser els 30, no? M'imagino, el següent torn,
no? Jo vaig darrere teu, em sembla.
Exacte.
Albert.
Molt bé, doncs tant de bo vagi tot bé i la festa major la puguem gaudir amb tota la prudència, però amb tota l'alegria també del moment que estiguem vivint. Moltíssimes gràcies a tots quatre per ser al Gall del Monestir un dimecres més i a tots els oients, ja sabeu, dimecres que ve, a les 10 del matí, cada dimecres, al Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, que vagi bé. Bon dia.
Adéu. Adéu.